Bueno, jo el que explicaré serà relativament prosaic, eh? El que us hem d'explicar és un projecte de recerca que és col·lectiu, on hi participem uns quants dels aquí presents, la Rosa Ros, la Rosa Congost, en Lluís Serrano, la Maria també, no sé si veig aquí algú més que hi participi. És un treball que portem ja uns anys fent en col·laboració amb un equip d'informàtics de la Universitat Politècnica de València. Aquí teniu el seu logo, el Pattern Recognition and Human Language Technology. És un projecte que té el seu focus en la transcripció automàtica de textos manuscrits. Jo el que us explicaré serà bàsicament la meva experiència a nivell d'usuari, Parlaré tant de les expectatives que genera la possibilitat de tenir aquest tipus de software, com una mica la mecànica de treball que hem seguit, el conjunt de dificultats, els costos, que té a dia d'avui, perquè això és una realitat molt canviant, intentar que els textos siguin transcrits automàticament, i ho il·lustraré amb alguns resultats poquets del que hem començat a obtenir. Bé, una mica la idea general és que un dels reptes que un historiador amb certa freqüència té és la dificultat d'haver d'afrontar el caràcter massiu de la documentació. Bueno, tots coneixem que hi ha moltes sèries documentals que no ens les acabarem ni amb una, ni amb dues, ni amb diverses vides. Els protocols notarials són una sèrie, diguem-ne, molt, molt extensa, de la mateixa manera, que també ho són els cadastres o altres col·leccions. Una part d'aquestes sèries, paulatinament, està sent cada vegada més posada a disposició, diguem-ne, dels investigadors en forma digital. I els arxius, especialment els de Generalitat, ja porten temps, diguem-ne, amb campanyes de digitalització massives que van afegint documentació. En general ho fan en obert, és accessible online. Tota aquesta disponibilitat documental, tant si la documentació és en paper com si està digitalitzada, ens acaba generant, diguem-ne, molts reptes. El repte de lectura d'aquesta documentació, n'hi ha molta per llegir. Un repte també de consulta, quan busquem dades ja més concretes, com hem d'apuntar, com l'hem de trobar aquella dada concreta que necessitem. I ens planteja finalment també un problema de tractament de la informació, de les dades obtingudes, una vegada hem acumulat una col·lecció de dades procedents d'aquests fons documentals. La manera d'atacar aquestes sèries documentals pot ser diversa. Aquí teniu algunes opcions, això, buscar dades concretes, fer alguna estratègia de mostreig o d'extracció selectiva, fer un buidatge exhaustiu, però d'algun tipus de dada específica, tots els contractes d'establiment d'una determinada zona durant un període. O bé fer una transcripció completa de les sèries documentals. Una part d'aquestes opcions, especialment les dues últimes, són o tenen una elaboració costosa, com a mínim, en termes de treball, en termes de quantitat de treball. I aquí és on es planteja l'alternativa de si pot funcionar la transcripció automàtica. La transcripció automàtica és una tecnologia que està, a dia d'avui, encara en procés de desenvolupament, com a mínim la transcripció de textos manuscrits. Em sembla que ja està tancada, després poso algun exemple, la de textos impresos, que ja, bueno, ha arribat a uns nivells, uns estàndards de qualitat força elevats, mentre que la transcripció automàtica de textos manuscrits té un seguit de dificultats, que ja en parlaré, que diguem-ne, fan que a dia d'avui encara sigui una tecnologia en procés de desenvolupament. La transcripció automàtica, tant si és amb textos manuscrits com amb textos impresos, té també uns certs costos d'entrada perquè exigeix entrenar el sistema. I per tant això implica passar-se unes quantes hores ensenyant a la màquina a decodificar allò que és una col·lecció de píxels. I els resultats que s'obtenen a dia d'avui són relativament bons, però en tot cas podem posar l'accent més en el bons o més en el relativament, no són perfectes, no obtenim mai una transcripció plenament satisfactòria. La transcripció automàtica se'ns ofereix doncs, o se'ns presenta com una possibilitat de mecanitzar mínimament o en part una de les fases del procés de recerca habitual dels historiadors, que és anar a l'arxiu i prendre notes i transcriure en part o completament la documentació que anem trobant. I també és una resposta a aquesta possibilitat de gestionar quantitats massives de documentació que d'altra banda o d'altra manera no ens seria possible de gestionar. I potser jo posaria l'accent en aquí, en la rellevància d'això, perquè és el que permet que l'acumulació quantitativa també doni pas a un cert salt qualitatiu, a una certa millora qualitativa. Bueno, hi ha el problema de fins a quin punt realment les oportunitats que se'ns obren aquí ens fan canviar o no l'enfocament que podem obtenir del treball amb aquests textos transcrits, però amb això que no ho deixo només apuntat aquí a forma de repte, no hi entrarem. Deixeu-me començar parlant una mica de com funciona la tecnologia de reconeixement de textos en imatges digitals. En principi sembla una cosa relativament senzilla, perquè si tenim una tablet, no sé si jo tenia una tablet que ara estava prenent notes, aquesta mateixa tablet meva, si jo li entro un text manuscrit, la mateixa tablet me'l decodifica i me l'escriu. Per tant, si ja estan les tablets o en els telèfons mòbils d'última generació, això estarà, sembla molt assequible. Però no és així, perquè de fet, les tauletes ja capturen el traç que tu li dones. No decodifiquen una imatge, decodifiquen un traç que tu li entres. Tu no li entres una imatge. Hi ha altres problemes que són lentes. Jo no ho faig servir mai aquesta utilitat perquè perds la paciència. No, la taxa d'error no és zero, és considerable. Però, ho explico perquè aquí estem aparentment fent una mateixa cosa, però en el fons és molt diferent de quan tenim una imatge, si puc passar, quan tenim una imatge, que el que tenim és això, un arxiu amb JPG, o amb TIFF, o amb PNG, que en el fons és un conjunt de píxels minúsculs, cadascun d'un coloret, i a partir d'aquí el programa, la màquina, n'ha d'interpretar, n'ha d'extreure un traç, un graf. I aquesta és la dificultat. I encara és més difícil perquè l'extracció d'aquest traç, d'aquest graf, està afectada per la qualitat de l'imatge que nosaltres li entrem. I si les imatges tenen problemes de resolució, tenen problemes d'enfocament, el pergamí o el manual que hem fotografiat doncs, té rugositats en el paper, si hi ha, com en aquí, problemes de tinta traspassada. Tot això són dificultats que es van afegint a l'hora d'extreure aquest traç que després s'ha de codificar. Aquí teniu la comparació entre el que seria el reconeixement de caràcters de lletra impresa, els OCRs, els típics OCRs, i el reconeixement de caràcters en textos manuscrits, que es diu això, Handwritten Text Recognition, que són com dos universos força separats. Se me n'acaba d'anar. Els textos impresos es caracteritzen per tenir una tipografia única dins del mateix text. Un diari, per exemple, utilitza sempre la mateixa tipografia o la mateixa gamma de tipus, i hi ha poca variabilitat. Per tant, hi ha 28 lletres amb uns quants dígits numèrics, alguns quants signes de puntuació i para de comptar. Per tant, els caràcters estan ben delimitats, no estan lligats entre ells, estan ben definits i són limitats. Això facilita molt la tasca de codificació, que és el que fan els OCRs. En el cas dels textos manuscrits, clar, ens trobem amb lletra lligada, caràcters, diguem-ne, que estan units els uns amb els altres, hi ha molts accidents, diguem-ne, d'escriptura, tatxadures, abreviatures, hi ha molts elements aquests que ho compliquen. Un mateix autor, al llarg d'un mateix llibre, encara que sigui d'una sola mà, pot anar variant la manera d'escriure, la seva pròpia forma d'escriptura, i si a més aquí hi barregem diversos autors, doncs això encara es complica molt més. Ens quedarem amb el món del text manuscrit, l'OCR no el tocaré més. Dins el món de la transcripció de textos manuscrits, hi ha dues maneres de resoldre tècnicament la transcripció. Un, que és el que aquí apareix etiquetat com a word spotting, que seria la detecció probabilística de paraules a partir d'imatges. I són paraules sueltes. Això ens permet cercar directament sobre l'imatge sense que hi hagi una transcripció plena, línia a línia, de tot el text. Per tant, no obtenim la transcripció de la imatge, sinó que obtenim, diguem-ne, una màquina que ens dialoga amb el conjunt d'imatges i que, si nosaltres fem com a Google, tenim la màquina de cerca, un cercador, que li posem una paraula, ens busca aquesta paraula en la col·lecció d'imatges. I ens retorna la imatge amb un requadre, diguem-ne, de coloret, que ens diu... Aquesta és la paraula que jo he identificat com... però ens ho ensenya en la imatge mateixa. Aquí us he posat un exemple, que és el Caravel·la. El Caravel·la fa poc ha saltat a les pàgines de la premsa per una obra de teatre que es diu La francesa Laura, que l'han identificat com una obra de Lope de Vega. Això és un projecte de... transcripció del teatre manuscrit del segle d'or, castellà, i entre la col·lecció de la Biblioteca Nacional, entre la col·lecció hi havia una obra que no tenia autor identificat i que, diguem-ne, la van transcriure, van fer tot un anàlisi estilístic, suposo, al darrere, i varen identificar-la com una de l'Ope de Vega. Caravel·la és un projecte que va ser desenvolupat també amb el grup de... d'enginyers valencians amb els quals nosaltres estem treballant. Al costat, o diguem-ne, com a alternativa al word spotting, hi ha el que en diríem la transcripció completa, la transcripció diplomàtica, l'objectiu de la qual seria, diguem-ne, tenir tota la cadena de text transcrit. Per fer això, la transcripció completa... també utilitza mètodes probabilístics i, a més, té en compte la probabilitat de que després d'una paraula en vingui tota una seqüència d'altres paraules. Per exemple, si tu dius, o si el programa detecta gos verd, un gos verd rarament el tindrà en la seva llista de possibilitats, en canvi, gos negre sí. Per tant, davant del dubte, davant la probabilitat de que sigui o verd o negre, acabarà optant pel negre, perquè és més probable, perquè és la seqüència, diguem-ne, que ja té interioritzada. Bueno, això forma part d'aquests procediments, per mi, incomprensibles de la intel·ligència artificial o coses similars. Aquesta metodologia de transcripció completa requereix que, abans d'intentar la transcripció, s'hagi fet una detecció i ordenació de totes les regions de text. O sigui, de la imatge primer s'han d'identificar les zones que estan escrites i després i s'ha de fer línia a línia i després això és el que es passa pel transcripció. Aquesta fase es diu anàlisi de layout. I el conjunt, diguem-ne, tant això, sobretot el layout a hores d'ara és relativament costós. Tot el procediment és costós, això perquè requereix molt d'entrenament del sistema i especialment en aquesta fase de layout. Bueno, aquesta és la nostra opció, com ja ha quedat clara. Deixeu-me explicar una mica què és el que estem fent. Nosaltres, el nostre objectiu és un objectiu, diguem-ne, d'història social. Ens interessa estudiar el canvi social durant el segle XVIII, especialment la segona meitat del segle XVIII, i ho volem fer a partir dels llibres de l'Ofici Hipoteques del districte de Girona entre 1768 i 1805. Nosaltres estimem que aquests llibres contenen uns 135.000 documents, per tant, molts documents, no ens els acabaríem mai. De fet, en un moment vam fer una estimació de què suposaria fer el buidatge manual en una base de dades d'aquests documents. I això volia dir tenir 25 anys a 6 estudiants contractats 15 hores cada setmana per arribar a fer aquest buidatge. I ho vam poder comptar perquè ho havíem fet per 3 anys. Fa molts anys vam tenir un projecte que ens va permetre finançar això i vam tenir 6 estudiants, o 5, ja no recordo quants, que van estar durant una sèrie de mesos, 15 hores a la setmana, anar fent aquest exercici, que haguéssim tardat 25 anys complets en aconseguir-ho. No només volem fer això, sinó també volem que aquestes transcripcions que obtindrem, que volem obtenir, les volem estructurar d'alguna manera per poder passar, diguem-ne, de les paraules al que serien les dades, de termes que estan, que formen part d'una cadena, que estan un darrere de l'altra, a elements, diguem-ne, que nosaltres ja considerem una dada que ens aporta un significat precís sobre alguna qüestió concreta que ja l'il·lustraré més endavant. Bueno, treballem amb l'Ofici d'Hipoteques, que és una institució registral que es va crear el 1768, que va anar canviant de nom, aquí teniu els diferents noms que va tenir. A l'Ofici d'Hipoteques s'hi enregistren sobretot aquells tipus de contractes que tenien alguna hipoteca especial o general sobre qualsevol tipus de bé. Aquest és un criteri molt genèric que no s'aplica de manera homogènia, o sembla que no s'ha aplicat de manera, o no es va aplicar de manera homogènia a tot el territori espanyol. I en el cas de Girona ens trobem amb que els notaris gironins varen ser molt zelosos de la seva feina i diguem-ne, varen adquirir l'hàbit i el costum d'enregistrar una gran quantitat de les seves escriptures perquè moltes d'elles estaven d'una o altra manera afectades sobretot per una hipoteca general. Per tant, el règim d'hipoteques conté una part, no tota, però una part molt important del que serien les actes notarials. Aquí teniu una mica un esquema, un recompte, dels 95.900 documents que tenim fins aquesta setmana ingressats a la base de dades, el tipus de documents que hi ha. Molts són de transferències mercantils d'immobles, vendes, establiments, revendes, donacions. Hi ha un 30%, 33% quasi, referit a operacions de crèdit, censals, debitoris i altres. Hi ha quasi un 15% referit a heretaments, capítols matrimonials, heretaments, inventaris de béns, i hi ha una quarta part que serien altres. El registre d'hipoteques de Girona, o els registres d'hipoteques en general, tenen l'avantatge que tenen una extensió territorial relativament àmplia. Són un territori ampli, amb la qual cosa ja no és allò de fer un estudi merament local. Inicialment, el territori de l'Ofici d'Hipoteques de Girona era de quasi 3.900 quilòmetres quadrats. A més, té l'avantatge que el criteri d'enregistrament té a veure amb el lloc on està l'immoble afectat per hipoteca. La qual cosa vol dir que si una escriptura, una cosa a Barcelona o a Lleida o a Solsona o a Cervera, s'ha d'enregistrar, si la finca es troba a Girona, s'ha d'enregistrar al registre de Girona. Aquí tenim una mica un mapa per un any que ho il·lustra. Un desavantatge de tot això que estic explicant de l'ofici d'hipoteques és que no es manté com una unitat territorial estable, sinó que es va reorganitzant al llarg del temps. I sobretot nosaltres ens trobem que comença sent un districte molt gran de 3.800 quilòmetres, però al cap de pocs anys, de fet el 1774, ja pateix la segregació de tot el districte d'Hostalric i després tot el de Figueres. I després, el 1780, el d'Hostalric es torna a dividir i apareix un nou districte del que seria la part maresmenca, de la zona de Calella. L'ofici d'hipoteques perdura fins la creació del registre d'hipoteques. De fet, seria el seu antecedent i cada vegada s'hi va assemblant més. Va sofrint tot un seguit de canvis i sobretot en l'últim cada vegada s'aproxima més al que després serà el registre de propietat. Nosaltres no ens interessa tot el període o no ens hem proposat, no és que no ens interessi, no ens hem proposat fer tot el període, sinó que ens hem proposat fer només fins 1805. El primer tram, per diverses raons, perquè la lletra és relativament homogènia, això és important, el tipus de lletra manuscrita es manté homogèni, el format dels llibres també es manté homogèni, hi ha també una relativa homogeneïtat geogràfica, excepte pel primer període, i una altra raó és que comptant-ho fins 1805 ja ens surten moltes hores de treball. Si ho fessin de forma manual i ens va semblar un objectiu raonable i assumible en el seu moment. Les fases, el procés que seguim nosaltres té com quatre fases. Una primera que és la digitalització, una part l'hem fet nosaltres, l'altra l'ha fet l'Arxiu Històric de Girona, al qual estem agraïts perquè ens ha facilitat totes les imatges digitals d'alta resolució. Després hi ha una segona fase que seria pròpiament de transcripció, que ara l'explicarem en detall, una tercera fase d'extracció de les dades i d'estructuració i una última que ja seria la fase més analítica. La fase de transcripció es divideix en dues passes, que ja les he anat apuntant una mica, però que aquí les deixo més clares. La primera és la detecció del layout, de les regions de text, i la segona és l'extracció del text a partir d'aquests segments d'imatge. L'extracció del layout, aquí teniu una mica l'explicació de com funciona. Hi ha diferents àrees de text. Cada document té una zona, aquí hi ha una zona, aquí n'hi ha una altra. Té uns marginals, algun és allà on t'indica el tipus de document i altres notes marginals són simplement informacions annexes i després hi ha altres elements gràfics, el segell i tota la pesca, que no ens interessen per res. Una primera tasca és aconseguir obtenir aquestes zones de text ben delimitades, que estiguin ben ordenades i això ho fem en un programa que es diu Transcribus, que els que hi han treballat, perquè hi ha algun alumne que hi ha treballat, doncs ja el coneixen. El Transcribus, que és això, el que ens dona és línia a línia, o regió a regió, perquè funciona primer per regions i després per línies, línia a línia ens dona les coordenades. Aquí teniu la geometria de les coordenades, que serien aquests punts d'aquí. I això després es converteix en un arxiu XML, com aquest, on també hi ha la geometria de cada zona o de cada línia. Aquí teniu la geometria de la línia. Són valors que t'indiquen la posició de la línia en una estructura d'una imatge. Quan passem a la segona passa de la fase de transcripció, obtenim un arxiu que, a més d'aquesta geometria, també té el text, línia a línia. Aquí tenim una línia, aquí sota en tenim una altra, aquí n'hi ha una altra i en aquesta pàgina ja no n'hi ha més. Aquest text que obtenim és un text etiquetat. O sigui, alguns elements ens apareixen identificats. Per exemple, aquí la màquina ja ens ha identificat la pàgina. Això és el numerador de la pàgina. On ens ha identificat els oficis. Ens surten identificats els antropònims, els oficis, els topònims, les pàgines i les tipologies documentals. Després també les abreviatures les identifica i les desplega. Aquí teniu un exemple, Libras Bar, aquest bar amb la S volada, doncs ens ho desplega, això seria el que detecta i això seria el desplegament barcelonesa. No ho fa malament, hauria de ser en plural, però és comprensible. Una vegada tenim això, la segona fase ja és intentar agafar aquest text transcrit i buidar-lo amb una base de dades. Per fer això hem de seguir tot un seguit de passes. Primer hem de reconstruir els assentaments. És un llibre de registre, hi ha assentaments de documents que poden estar en una pàgina o en més d'una. Aleshores, hem de recomposar les imatges. Cada arxiu XML correspon a una imatge. Però a nosaltres no ens interessen les imatges, sinó que ens interessen els registres, els assentaments. Aleshores, hem de reconstruir-ho, hem d'unificar-ho i hem de vincular-hi les àrees marginals. Això és una primera passa. La segona passa consisteix en generar una taula de paraules on hi ha paraula per paraula totes les paraules que contenen els documents i, a més, les paraules que estan partides per final de línia, que tenen el guionet, aquí es recomposen. I obtenim una taula enorme de moltes paraules. Una vegada tenim les paraules, passem a una fase, a una passa següent, que és intentar generar el que nosaltres ni diem ítems, que ja només són paraules escollides, no són totes. Quines ens interessen? Les dates, els valors, els antropònims, els topònims, els oficis, fórmules de tractament, totes aquestes qüestions. Aleshores, fixeu-vos que en aquí només teníem paraules, això seria taula de paraules, en aquí ja tenim, diguem-ne que cada paraula està identificada per un tipus d'ítem. Això seria un lloc absolut, això seria un antropònim. En aquí observeu que ja passen altres coses. Les paraules compostes, per exemple, els noms, els topònims, ens els ha ajuntat. Això ja, Francisco Lagrifo, ja no, Lagrifa no, és un ítem composat de dues paraules. O ens ha fet altres coses. Ens ha interpretat la data, perquè la data diu 9 de julio de 1768, però en aquí ens l'ha transcrit. Ens ha interpretat en termes numèrics. O, en molts casos, tenim la data relativa. Aquí diu, en 4 de dichos mes y año. 4 de dichos mes y año, antes que eren el mes y año, que ja sortia en la primera referència i, per tant, també ens ho ha interpretat. I ens diu el 4 de juliol del 68. El mateix fa amb els llocs. Aquí diu, dicha ciudad. Quina és dicha ciudad? Doncs, com que acaba de citar Gerona, dicha ciutat és Gerona. Tot això ho fem en aquesta fase de generació d'ítems i finalment passem dels ítems a les dades. Les dades són aquells ítems que nosaltres podem assignar-los una funció. Per exemple, en un contracte de compra-venda hi ha persones, tenim antropònims, alguns dels quals seran el comprador, els compradors i els altres els venedors. Això seran les funcions. A partir de la posició de cada antropònim en el document i a partir de la detecció de paraules clau, per exemple, vendió, fulanet, vendió a manganet. Doncs amb això podem assignar una funció i, per tant, generar el que nosaltres en diem una dada. Aquesta seria una mica l'estructura de la base de dades, no l'explicaré perquè és complicada, però simplement perquè es vegin les quatre taules que acabo d'explicar. I un dels resultats que obtenim és això. Això és l'accés web que a hores d'ara tenim. És un prototipus encara d'ús intern. Si algú hi vol accedir, doncs m'ho pot demanar i li puc facilitar l'accés. És un accés o una plataforma que permet fer consultes relativament simples i que ens retorna tota la transcripció del document i ens vincula amb la imatge que està en un servidor de la Generalitat. Tenim la previsió de millorar tot això perquè ara ens han donat una prova de concepte i volem fer una plataforma col·laborativa una mica més sofisticada i que ens permeti corregir i esmenar els errors que contenen les transcripcions. Bueno, en l'estat actual, més o menys estem a les tres quartes parts de tot el procés. Per tant, jo confio que l'any que ve, a principis de l'any que ve, haurem arribat a cobrir el nostre objectiu i fixeu-vos que a hores d'ara, amb aquest 72% de transcripció, tenim 31 milions de paraules, 2 milions i mig d'ítems i 98.000 documents. Quines són les dificultats d'això? Bueno, la primera és el cost. Sobretot, el principal cost el tenim en la fase de detecció layout. Si el layout no està bé, el programa de transcripció no ens funciona. Per tant, i tenim problemes en la detecció automàtica del layout. I aquí hi ha forces esforços, diguem-ne, per fer una correcció manual dels errors de la detecció automàtica del layout. Aquí teniu un cost que vam estimar fa un temps de què suposava la revisió del layout i bueno, més o menys érem capaços de revisar entre 26 i 27 imatges per hora. Això vol dir que per fer tot el conjunt necessitem, si es manté aquest paràmetre, unes quasi 4.000 hores de treball només de correcció de layout. I a banda d'això hi ha altres costos. Fem un control de qualitat de 25 imatges per cada llibre per tenir una mesura de qualitat vam haver de fer inicialment un procés d'entrenament del sistema que també va ser força laboriós. La qualitat de la transcripció la teniu aquí. Mesurem dos paràmetres, la taxa d'error per caràcters i la taxa d'error per paraules. La verda és per caràcters i la de paraules és més alta. És lògic que en una paraula, si hi ha un caràcter, està tota la paraula malament, per tant, és lògic que sigui més alta. Fixeu-vos que oscil·la molt i que hi ha alguns canvis sobtats. Aquí hi ha processos de revisió que s'han fet. Aquí hi ha hagut un canvi que s'ha millorat el programa, se l'ha reentrenat perquè torni a funcionar bé. O sigui, quan ens empitjora la qualitat de la transcripció, diem, hem de fer alguna cosa. I aleshores aquí ho vam millorar en el seu moment. Aquesta transcripció ens indica la qualitat global, però no pels ítems o per aquelles paraules que més ens interessen, per les dates, pels antropònims. Generalment, sobretot els antropònims, és on tenim més problemes. Aquí teniu un exemple d'avaluació de la qualitat a l'hora d'identificar topònims. Sobre una mostra de 67.000 documents vam extreure la notaria on es va fer cada escriptura. Això és relativament fàcil perquè la notaria sempre és el segon topònim. El primer és el del registre d'hipoteques i el segon sempre apareix la notaria. Amb molta freqüència apareixen referències relatives, com en aquí, que diu de dicha ciutat, i primer les convertim, que és el que es veu en aquesta mostra. Hi ha algunes complicacions, per exemple, en el cas de les regències, que fan referència, com seria aquest cas, a més d'una notaria, la Villa de Figueres i la notaria del Castillo de Siurana. Això ens va obligar en el seu moment a refinar una mica l'algoritme utilitzat, però també ja està controlat. I una altra cosa que fem en aquest moment va ser normalitzar els topònims per després poder-ho cartografiar, per poder-ho vincular en el nomenclàtor de Catalunya, i vam decidir que ho normalitzaríem a les denominacions del nomenclàtor perquè això ens proporcionava les coordenades de geolocalització. El que vàrem obtenir de tot aquest procés, per veure també una mica el marge d'error, és que només el 28% de les notaries no van tenir cap necessitat de correcció. Un 55% va requerir algun tipus de correcció o normalització. Aquí, quan ho vam fer, pensàvem sobretot en la normalització, per tant, diguem-ne, no vam distingir en el seu moment, i jo tampoc ho distingir ara, però això és un procés relativament ràpid perquè es fa a partir d'una taula de normalitzacions. Es busquen els valors que surten i es diu quin correspon al valor que ha de ser el correcte i no suposa més esforç. I en tot cas ens va sortir un 16% de notaries no identificades, que no estaven ben etiquetades, que les vam haver de reconstruir, i amb un residu d'un 1% i aquest altre 1% d'aquí, que seria, diguem-ne, el marge d'error final. En tot cas, els resultats no ens, en aquest exercici i en altres que hem fet, no ens semblen menyspreables, no ens semblen dolents. Què hem estat fent a partir d'aquestes informacions i d'aquestes dades? Coses com les que teniu aquí, per exemple, això és un mapa d'activitat notarial. Doncs es distingeixen dos períodes, perquè fins 1774 el territori és un i a partir de 1775 el territori és un altre, més petit, però a partir d'aquí podem veure quina és l'activitat de les diferents notaries del districte hipotecari de Girona. Aquest segon mapa vindria a ser una mica el mateix, però són les notaries on es van escripturar censals, que és un tipus d'escriptura de crèdit, i on es veu, diguem-ne, el pes que tenia la ciutat de Girona, que és aquesta bola vermella més grossa, en el conjunt de la regió, la ciutat de Girona, que és on es concentraven la major part de les institucions religioses, que també eren les grans prestamistes, la gran banca, per dir-ho d'alguna manera, de l'època. Això mirant només les notaries, però clar, apareixen molts més topònims en els documents, i topònims que es refereixen a coses molt diferents, el lloc de residència de cada actor, alguns a la localització de les finques, i a més poden ser de tipus divers, alguns són llocs, altres són parròquies, altres són municipis, altres de vegades surt el bisbat, el comtat, el districte. Tot això també ho estem tractant, que ara està per millorar, però ho estem tractant, i la nostra intenció és reduir-ho a una unitat operativa, que és la de municipi, bàsicament la de municipi, perquè després també busquem una cartografia, diguem-ne, una mica ràpida. Aquí teniu un exemple de cartografia que hem obtingut a partir d'això, de localitzar la residència d'una de les parts dels documents. En aquest cas eren documents de crèdit, censals, i aquí es localitza el lloc, diguem-ne, del qui prestava els diners. Veieu la relativa poca importància de Barcelona, que figuraria en aquest mapa, i la gran importància de Girona com a centre, diguem-ne, de residència dels prestamistes, dels censalistes. Aquest seria el diagrama general, aquí es veu poca cosa perquè s'entrecreuen masses fluxes. Si a les residències hi afegim també un altre tipus de dada que ens interessa, que són les categories sociolaborals, els oficis, aleshores podem fer una anàlisi de fluxes socials una mica més sofisticat. Aquí teniu, per exemple, un diagrama de fluxes de Sankey que ens mostra, diguem-ne, qui eren els prestamistes i qui eren els deutors dels censals, d'aquest mateix tipus de documentació. I on es veu, sobretot, això el que ens interessava a nosaltres, és que els treballadors, que eren més o menys un 33% de la població, tenien un accés al crèdit més o menys similar al seu pes demogràfic, del 30%, una mica menor. Però en tot cas hi havia un accés ampli al crèdit hipotecari que es feia sota la forma de censals en aquest període de mitjan segle XVIII. Aquest seria un altre mapa, que també és interessant perquè ens permet visualitzar els treballadors que varen accedir al crèdit on residien. I aleshores veiem que això no es distribueix homogèniament en el territori, sinó que hi ha algunes zones, per exemple, l'Alt Empordà vitícola, que hi havia un accés al crèdit molt important, molt més que no, per exemple, a la selva, la zona aquesta de la selva que ens apareix molt buida. Bé, com a conclusió final, i ja amb això acabo, diguem-ne, les nostres expectatives quan vam començar eren elevades i continuen sent elevades. Probablement, això és el que penso jo, la possibilitat de treballar amb textos transcrits automàticament canviarà la nostra manera d'afrontar i de treballar amb documentació d'arxiu i segurament també exigirà algunes noves competències, perquè quan hem de treballar amb documentació massiva, encara que no siguem informàtics, necessitem tenir algunes eines que ens permetin treballar massivament la informació. En l'estadi actual, fer aquest tipus d'exercicis implica assumir uns costos elevats. Això, en un futur, no sé dir si molt proper o molt llunyà, jo crec que estarà a l'abast de molta gent, serà molt, molt assequible. A hores d'ara no ho és tant, perquè els costos de revisió són alts, perquè encara hi ha una certa taxa d'error que és alta i perquè exigeix, diguem-ne, moltes feines de correcció i de normalització. En tot cas, la nostra impressió, crec que no sé si aquí m'equivoco, és que l'experiència, mentre l'estem fent, ens està resultant profitós i interessant, ens està donant molt bons resultats i creiem que en el futur això acabarà sent una cosa força espectacular. Moltes gràcies. No sé si m'he passat gaire de temps.